minuts finals dels programes del dimecres, d'Islàndia sempre el dimecres, són per al Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Pep, periodista de Nació Digital, autor juntament amb Miquel Macià d'un llibre esplèndid que es diu Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. Cada setmana anem desgranant una d'aquestes famílies, un d'aquests personatges. La setmana passada fèiem l'Isaac Andic, no? L'amo de Mango, que Forbes havia dit que era la persona més rica de Catalunya, i avui en fem un que solia encapçalar aquest rànquing de Forbes. Solia ser l'home més ric de Catalunya i que ve d'un sector que jo crec que no l'hem tocat fins ara, no? El sector econòmic del qual ve aquest personatge.
El joc, jugarem una mica amb el Manel Lau, que ha estat el rei de vasos curabutxaques, podem dir, no?
Això és Cirsa, no?
Cirsa.
Cirsa.
Que continua funcionant, però que ell va vendre a un banc d'inversió, després en parlarem.
Un banc d'inversió americà, eh? Fem una cosa, avui et proposo que anem cronològicament, si et sembla bé.
Perfecte.
Perquè la història del Manel Lao és boníssima, explicada, diguem, pas a pas, pràcticament, diguem, no? El Manel Lao ve amb 12 anys a Catalunya.
Es pot dir, i sense ni una espurna de retòrica, que és un home fet a si mateix, allò que a vegades es diu de gent que triomfa en els negocis. És que en aquest cas, ell ve d'un poble perdut a les muntanyes d'Almeria, Doña Maria, que no és ni un municipi, és un llogarret agregat amb uns altres municipis que formen el que diuen les Tres Villes. Són pastors d'ovelles, el seu pare és un pastor, i amb la mà al davant i la mà al darrere, la veritat és que ell un dia doncs decideix obrir nous horitzons, ve a Barcelona, forma part d'aquesta migració, no, que arriba als anys 50, ell arriba l'any 56, té 12 anys, intenta obrir-se pas i comença a treballar en un bar. Aquests...
De cambrer.
Aquest és el bressol del negoci, per dir de cambrer. Després li agafen confiança, al cap de pocs anys serà l'encarregat d'aquest negoci, i aleshores podem dir, fa venir la resta de la família, el seu germà Juan, els seus pares, Don Cándido, i ja s'obre...
Don Cándido, perdona, és que això, qui hagi entrat a Terrassa, diguem, l'entrada principal per Terrassa, hi ha l'hotel Don Cándido.
Sí.
Clar, aquest és un hotel en honor, no?, fet pels fills, diguem, en honor al pare, no?
Ells instaven a Terrassa, de fet és el primer gran hotel de quatre estrelles que es va inaugurar a Terrassa, però això serà molt després. Ells tindran el seu negoci propi, el bar, i aleshores ja, entrat als anys 70, busquen nous camins, i els dos germans es guanyen la vida anant, doncs, de bar en bar, amb una mena, podríem dir, de rasca-rasca, un boleto, oferint-lo a les barres, i comencen a veure que això, doncs, té sortida.
És a dir, el primer que fan, més enllà de gestionar aquell bar, sí,
ell
és fer com una loteria artesanal, diguem.
Exacte, podríem dir això. Ell ja s'havia tret una maestria industrial, havia treballat amb diverses empreses, però la base del negoci és aquí. I ell veu dues coses, que tot això té demanda, i una cosa molt important, i que no està regulat, perquè, esclar, el joc era il·legal a Espanya. No em voldria aquí, des de la dictadura de Primo de Rivera, no recordo ara com estava durant la República, durant el franquisme, el joc que no estigués, diguem-ne, monopolitzat per l'Estat, amb la loteria, o les quinieles, no? Les loteries, les apuestes deportivo-benèfiques, no hi havia joc privat.
Però hi havia molt joc, per tot,
tot il·legal,
aquelles timbes, tot això, però o sigui, el joc estava prohibit.
Estava prohibit. I aleshores, ja a partir de la mort de Franco, es comencen a obrir escletxes, ja els més espavilats ja es mouen, i això a partir d'un primer decret que es fa l'any 77, i a partir del 78 es legalitza el joc. Es legalitza, però esclar, allò que deia el conde de Romanones, otros que hagan las leyes que yo ya haré los reglamentos, no? Entre que es legalitza i es normativitza passen anys. Després hi ha una cosa molt important. Quan es crea l'estat autonòmic comença a haver la discussió entre l'estat i les autonomies sobre qui tindrà les competències, que acabaran quasi totes en mans, doncs, de les autonomies. A Catalunya ja serà a començaments dels anys 80, però vaja, hi ha un decalaix de temps, hi ha un buit legal, i aleshores ells diuen, aquesta és la nostra. S'explica que un dia, anant amb el seu boleto pels bars, un home va dir, no, home, esto ya está pasado de moda, ahora lo que se lleva son las máquinas recreativas y tal. Però això estava tot just començant.
Clar, anys 70,
i aleshores s'hi enganxen. A partir del 78, ells ja munten Cirsa i comencen...
Cirsa què vol dir?
És la Companyia Internacional Recreativos Sociedad Anónima.
Sí, Companyia Internacional Recreativa Sociedad
Anónima. És el nom una mica ambiciós que, que li posen. Però vaja, al final faran honor al nom, sens dubte. I bé, la veritat és que es comença primer fent les primeres fabricacions de màquines molt rudimentàries, els hi dona molt, molt negoci, se n'adonen que...
Quina era la primera màquina, recordes?
Ells, una de les coses que van fer, es deia, em sembla que era el rosetón, que era, es posaven unes monedes en uns foradets i anaven passant per un seguit d'obstacles, però era una cosa molt, molt rudimentària. El que els hi donarà...
Era allò que tiraves, perdona, si sí...
Sí, era similar, jo me'n recordo...
Que tiraves un duro i queien... Sí. I llavors miraves a veure si te'n queien 20 de cop i volta de monedes, no? Que hi havia moltes,
similars.
Hi havia com dos pisos,
sí,
no?
Sí, amb algunes variants.
Sí.
I després hi ha una mica, hi ha el minifruit, que ja són aquestes rodetes amb els tres fruites de colorins, i això sí que ja serà un salt molt important.
Mira, hi ha una cançó d'Estopa, que es diu Suma i Sigue, que parla d'una cosa que té a veure amb aquestes primeres màquines recreatives i que té a veure amb el Cirsa, no? Perquè, a part de fruites, diguem, jo el record que tinc és que si aconseguies que et sortissin tres Cirses, o sigui, tu podies fer, jo què sé, tres plàtanos o tres maduixes, no sé què, i tenia un premi, però tres Cirses era el gran premi aquest. Mira els Estopa, que cançó. Suma i sigue, sube, sale la pasta. Tres Cirses en línia de la pantalla, eh? Vull dir que això era una de les coses que... Perquè és veritat que ara les màquines recreatives estan molt associades, diguem, i ben associades, i ben fet que fan, diguem, a la ludopatia, però en aquell moment que tot s'estrenava, diguem, jo recordo que hi jugàvem tots, però nanos de 14 o 15 anys que demanaves canvi, anaves allà amb 500 peles, demanaves canvi i anar tirant monedes de 5 duros a veure ja amb què passava amb això, no? I clar, aprofiten aquest boom ells, no?, per començar...
Jo ho comparo potser una mica amb el Far West, en el sentit de que era un territori a conquerir, d'alguna manera, un sector nou. És a dir, ell no és un home que vingui d'una família també espavilada, que comenci de zero, però que està vinculada al tèxtil, a la indústria... No. Ell és un negoci que està per ocupar, per conquerir, i aleshores es troben personatges doncs, realment de Far West, perquè... per exemple, un dels principals competidors és Recreativos Franco.
Mm-hmm.
Doncs la biografia...
Madrid, això, eh?
Això a Madrid. També a Madrid també hi ha els Codere, amb la família Martínez San Pedro. Aquests no sé exactament si eren d'origen tan humil, però el Joaquín Franco és un home que sembla una vida mimètica a la de Lao. Neix a un poble perdut de l'Espanya profunda, Toledo... A més, fill d'una família republicana, el pare mort a la guerra i queda doncs, molt, molt esmaperduts... Va a Madrid també amb el seu germà, comencen a obrir-se pas. En el cas del Joaquín Franco, olora Torrejón de Ardoz, les bases americanes, i aquí diu, aquí hi ha negoci, aquí hi joc, i bueno, comença un salt espectacular.
Clar, però el que és fantàstic d'aquesta biografia del Manel Lao, avui els que manen amb el Pep Martí, que ens ho està explicant, és que aquell nen que arriba amb 12 anys d'Almeria amb una mà al davant i una altra al darrere, que comença fent de cambrer en un bar amb aquest rasca-rasca rudimentari que els germans van passant d'un bar a un altre, s'ha convertit durant molts anys en la principal fortuna de Catalunya.
Amb permís de la Sol d'Orella, primer, segon, tercer... És espectacular.
Ens havíem quedat a mitja explicació amb el Pep Martí a la seva secció Els que manen, repassant cada setmana la història, la biografia d'un personatge dels que remenen les cireres a Catalunya. Avui estem parlant de Manel Lao, que durant molts anys ha sigut el creador i el propietari d'Estirsa, d'aquesta empresa del món del joc i de l'oci, que se la va vendre l'any 2018, ja hi arribarem aquí. I abans de la publicitat jo et deia, Pep, que, clar, repassada la seva biografia inicial, com havia arribat fins aquí, feta una mica aquest retrat d'aquestes primeres màquines que arriben a tots els bars de Catalunya a finals dels anys 70, com acaba fent aquest imperi? I com acaba sent la primera fortuna de Catalunya, Manel Lao?
Bé, ells es llancen a la conquesta del sector i guanyen i són els primers a Catalunya i els primers a l'Estat. Ells primer entren en el negoci de la fabricació, veuen que és l'explotació i la comercialització la que els dona, diguem-ne, molt més rèdit, més que la fabricació, doncs es llancen completament a la jugular del mercat i comencen a comprar totes les màquines recreatives que van entrant, diguem-ne, en el mercat espanyol. Comencen a tenir també alguns conflictes amb l'administració, perquè, esclar, hi ha un moment, al començament dels 80, que la col·lusió del sector, i ja fins i tot, bueno, que es dirà el Rosonazo, un intent del ministre Rosón, perquè el joc depenia d'interior, i el ministre d'interior de dir, bueno, aquí, prou, s'ha acabat, però el que s'acabarà serà abans el Rosón, perquè canvia el govern i el sector continua amb aquest buit legal, i ells van multiplicant els ingressos. Aconsegueix evitar que no se li apliqui un gravamen complementari que es va plantejar. Aquest és un altre factor, també, per guanyar, tenir sort. Ell té molta sort, una sort realment imprevista en molts conflictes judicials que es plantegen en els tribunals. En part, jo crec que és per aquest buit legal, que jo crec que fins entrats als anys 80 no es comença a posar una mica d'ordre. És una situació bastant, bastant caòtica, i llavors s'entra en una certa oligopolització del sector. Així com Codere i Recreativos Franco, que també entren una mica a Catalunya, es queden amb el territori més madrileny, ell aconsegueix, aleshores, a partir del moment que les competències de joc, que dèiem abans, passen a la Generalitat, aquí sí que s'aboca a unes relacions institucionals amb el govern Pujol que li resultaran molt fructíferes. La seqüència del negoci, això pràcticament per tots, és escurabutxaques, que sempre serà la part gran del pastís, bingos i casinos. I això passa en pràcticament totes les empreses. Aquí ell es trobarà amb un mur inexpugnable, perquè casinos ja se li han avançat. Artur Suqué.
Clar, un personatge important, molt relacionat també amb la família Pujol.
Extraordinàriament relacionat, a través d'Inverama gestionen els casinos més importants, i aquí li costarà molt més. Ell ja entrarà, comprarà casinos per tot l'estat, a Agadir, a tot arreu. Però a Catalunya aquí ho trobarà vedat. Cuida molt les relacions amb el Macià Alavedra i aconsegueix una certa protecció, un cert suport del govern de la Generalitat enfront de la competència. Hi ha altres famílies importants a Catalunya que entren també en el terreny del joc. El Sanahuja, per exemple. Però no poden competir ja perquè ell ha passat molt al davant.
Ell ha passat molt al davant, però paral·lelament a que l'empresa va creixent espectacularment, aquesta empresa Cirsa, fundada, ell viu a Terrassa, a Mata de Pere viu, no?
S'instal·la finalment a Mata de Pere.
Està la Mata de Pere, família allò al Vallès. Càdic, paral·lelament, va canviant la percepció que té la gent sobre el joc, també, no? I, diguem, d'aquella cosa que podia ser llaminera perquè havia estat prohibida, doncs, de cop i volta, clar, apareixen totes les ludopaties, diguem, i canvia també aquesta percepció.
La marca del negoci, evidentment, decau d'una manera total. Es van evidenciant el que són els problemes socials, afectar totes les addiccions, que, esclar, abans, quan era pràcticament clandestí dins del franquisme, aquesta problemàtica social no era perceptible. Ara sí que la podem veure en cada cantonada, en cada bar, no?
I hi ha un moment que se separa amb el seu germà, no?
Sí, hi ha un moment en què ja el negoci creix molt, i llavors diuen, escolta'm, cap a la internacionalització. Juan no ho veu tan clar, té una visió més conservadora del negoci i munta la seva pròpia empresa també de joc. I ell tira endavant i penetra sobretot en el mercat llatinoamericà, especialment a Argentina, que això no ho ha perdut. Quan ven Cirsa, els casinos flotants a Buenos Aires, etc., això ho manté, una part del negoci.
Tens xifres? És a dir, s'acaba venent Cirsa l'any 2018, quan s'ho ven amb aquest fons americà, que segons, ens han donat més detalls?
Sí, bueno, ell ho ven per uns 2.400 milions d'euros. Aquí tinc algunes xifres. En aquell moment ja té 153 casinos, 39.000 màquines, 68 bingos, 165 salons de joc, 2.000 sales d'apostes esportives. Ell es munta la marca Sportium, que són cases d'apostes esportives, és un èxit, 3.000 terminals de loteria, és uns centenars de casinos electrònics. Aquí també competeix amb el Franco, que va ser el que va crear el primer bingo electrònic del món, Vull dir, una cosa, aquests van ser també molt pioners.
Aquest Joaquín Franco, de Recreativos Franco, que és l'altre gran imperi, en aquest cas situat a Madrid. Sovint aquí. És a dir, qui ha comprat Cirsa? El joc a Catalunya, tota aquesta situació que deies, diguem, pràcticament dominant d'oligopoli,
doncs...
En quines mans està ara?
Ho acaba entregant, ho ven a Blackstone. Blackstone, que és, podem dir, un banc d'inversió, i segons una altra manera de veure-ho, és realment és un fons voltor amb totes les de Vallei, no? Tothom s'ho pot vendre al seu negoci allà on vulgui, però, home, jo crec que si parlem d'una empresa amb responsabilitat social, home, que això caigui en mans, que era un sector familiar català, caigui en mans amb un fons voltor d'aquest tipus, doncs realment li ha fet caure crítiques, jo crec que força merescudes amb el Lau, no? Un Blackstone que, de fet, es va fer famós ja creant les primeres controvèrsies fa 10 anys, perquè es va adquirir una part del parc immobiliari públic de Madrid, sent alcaldessa l'Anna Botella. Uh-huh. De fet, això va provocar que en 3 o 4 anys els preus del lloguer es multipliquessin per 2, i és un dels responsables dels conflictes de lloguer que hi ha, no?
Deixem que sentim la veu de Manel Lao, perquè molta gent, evidentment, coneix Circe, molta gent ha sentit a parlar de Manel Lao, potser no tanta gent li ha pogut sentir la veu.
Desacuerdo de la venta de Circe a Blackstone. Para mi familia y para mí ha sido no un trauma, pero muy difícil, porque había sueños dentro. Yo predecí más por mi hijo Manel que por mí mismo, pero llegó un momento que la familia dije, si sigo así un mes más, tenéis que llevarme al psiquiatra o al psicólogo, donde sea, porque estoy muy mal. Y de momento estaba muy mal. Tengo un decálogo de 50 cosas que seguramente he hecho bien, y 25 o 30 que no. Pero la mejor de todas fue hacer Circe y vendérmela. No hay duda, nada que dure 100 años. Y este ya tenía 40. O sea, que ya era mayorcita.
A veure, ell ven en un moment en què hi ha una saturació del sector, hi ha competència salvatge, ha d'afrontar tot el que és els jocs, diguem-ne, a través de les noves tecnologies online. També és veritat que s'acaba una mica la festa, s'acaba la desregulació, cada vegada hi ha més inspeccions, hi ha més taxes, hi ha més impostos, i en aquell moment, doncs, ell s'ho ven. Però no cal patir perquè no queda... No és que només s'emporti els seus diners, ell té el seu holding familiar, que és Nortia, que als 78 anys...
Que és un holding que es dedica a altres coses, també, no només al joc.
Altres coses, també té part de joc, però, bueno, ha penetrat en tots els sectors, bàsicament immobiliari. Ara acaba de crear, amb altres empreses i amb l'ICO, un fons Andròmeda que està centrat en el que és energia sostenible, cotxes elèctrics, etcètera, no? Que és una cosa
i ara té 78 anys.
Ara té 78 anys i no sembla que tingui intenció de deixar-ho a la segona generació. Té 3 fills, Manel Laugorina és el primogènit, però de moment haurà d'esperar a l'antecambra, diguem.
Boníssim, interessantíssim, com sempre, la història que explica el Pep Martí a partir d'això, d'aquest llibre, Els que manen, que va escriure amb el Miquel Macià conjuntament, que ja no sé per quina edició aneu, no? Perquè
tercera, només, no?
Tercera, espera't.
Costa.
Gràcies, Pep.
Va, gràcies a vosaltres.
Ho deixem...